Bon dia, ara són les 9 del matí, 5 minuts. Benvinguts a l'espai de tertúlia de Nova Ràdio Lloret, que comença en aquests instants. És avui dimarts 16 de maig de 2017 i, com més habitual els dimarts i dijous, arriba aquest espai on amb tres ciutadans comentem temes de caire local prioritàriament, però també de forma general. Tots aquells temes que d'una manera o altra ens afecten en el dia a dia. Avui amb nosaltres saludem en Joshua Pérez. Bon dia.
Bon dia.
També la Rosa Maria Santamaria. Bon dia.
Bon dia.
I d'aquí a uns moments, a causa del trànsit, s'afegirà el nostre company també, Joan Valls. Amb ells tres, fins a les 10 del matí, parlem de diferents temes i el punt de partida sempre, la notícia que tractem en el Bon Dia, Bona Hora. Avui hem tractat temes del ple, perquè ahir va haver-hi plenari a l'Ajuntament, i el principal tema que avui hem tractat, dels molts que es van parlar ahir a la sala d'actes de l'Ajuntament, és que el síndic del Ciutadà, Joaquim Teixidor, va fer un total de 173 actuacions al llarg del 2016, majoritàriament queixes, unes 121, i 39 consultes. Ahir va presentar la memòria d'aquest any 2016, amb algunes propostes de millora dirigides a l'administració. De fet, Joaquim Teixidor, el síndic, va centrar la seva presentació en quatre aspectes que considera cabdals per al municipi i dels quals, segons va dir, ha tingut coneixement aquest any i que no sempre s'han pogut resoldre de manera satisfactòria. No sé si els nostres convidats han utilitzat mai, o almenys ho han pensat, d'utilitzar el síndic del Ciutadà.
Bé, alguna vegada hem pensat. De fet, ara, en el cas meu, vull dir, ja s'estan donant llicències en els carrers del casc antic per obrir bars, no sé si amb llicència bars musicals o no, però que evidentment tenen la música alta i d'allò, i clar, potser per evitar-li feina al síndic de Greuges, un bar que ja hi sigui fa 30 anys, doncs potser que t'has d'allò, però donar llicències noves no tindria massa sentit, no?, en aquest cas. És a dir, li estem generant en el síndic de Greuges una sèrie de consultes obrint-li conflictes, diguéssim. Aquest seria potser una reflexió a fer, no? És a dir, evitem-li els conflictes, perquè em dona la sensació de que la llicència de bar musical segurament no la demanen com a bar musical i acaba sent-ho, no? Llavors això doncs genera una sèrie de molèsties en els veïns, en carrers molt estrets, on s'ha de conviure entre, evidentment, la gent que es vol guanyar la vida, que és lícit i lògic, amb la gent que també necessitem un descans.
Doncs és difícil aquesta pràctica, i en ple estiu encara més.
Sí, és complicat, però és el que dic. És a dir, si per un costat parlem de que hem d'evitar això, no?, de que hem de millorar doncs aquesta coexistència, no?, dels veïns, que tots som conscients del turisme i de que el turisme doncs genera alguna molèstia, és evident, a l'estiu i que ja tenim assumida, doncs, sempre es parla, no?, que el tema de l'oci, doncs, mirar de que sigui el més intrusiu amb la vida diària dels veïns, doncs clar, no s'entén massa, no?, com s'ha donat llicència en segons quins llocs per segons quins tipus de negoci.
Uh-huh. Rosa Maria?
Sí, jo l'he fet servir una vegada per als habitatges d'ús turístic, perquè en el nostre edifici n'hi ha un, ens porta molts problemes, i bueno, vaig anar a parlar amb ell, amb documentació i tot, després va venir la nova legislació, però bé, això ve de més amunt, diríem, no? L'actuació s'ha de fer perquè tot això s'arregli, doncs ja no... És un pas, el síndic del poble és un pas, però després hi ha els altres passos que, bueno, solucionat definitivament no ho hem solucionat, però ens hem posat nosaltres a l'edifici les nostres normes. Com ara, per exemple, l'altre dia vàrem tenir la reunió de la comunitat de propietaris, doncs en aquesta senyora que lloga aquest habitatge d'ús turístic, li hem apujat el 50% la quota de la comunitat, perquè és un negoci, ell en treu un benefici, nosaltres un perjudici, perquè això representa més neteja de l'escala, més llum de l'ascensor, més llum de l'escala, més neteja. Llavors hem anat per aquí, que ho podem fer, I a més, pues, en les normes les posem també nosaltres, cada vegada que arriba un grup de nois o noies per sota la porta els hi posem, pues, en fi, les normes d'aquell edifici. De totes maneres vam anar amb ell a un primer pas per veure què podíem fer. Llavors ja a partir d'aquí, pues, bueno, es van fer les ordenances i bueno, l'hem fet servir, sí.
Uh-huh. Coincideixen tots dos en un tema, en un problema de sorolls, eh?
Sí.
Sí, bueno, jo en l'edifici on t'havia viscut abans encara no hi havia síndic, també van tenir un problema d'aquest tipus, d'un pis amb ús turístic, i per desgràcia la llei poca cosa fa per tu, val? Llavors al final és un tema que, clar, cada vegada que venien uns de nous, doncs, havies de donar-los a entendre que estaves molt boig o alguna cosa així perquè et respectessin. És a dir, sí, és molt trist.
Malauradament.
És molt trist.
Sí,
amb el bar que teníem, que aquell ja hi era quan vam anar-hi a viure, amb la qual cosa res a dir, amb l'home, doncs, sí, amb diàleg poca cosa arregles. O sigui, s'han de pensar, doncs, que ets boig. És molt trist.
Sí.
És molt trist. No pots fer-hi res. No pots fer res. Tu vis a la policia, i la policia què fa? Què pot fer? És que tampoc pot fer res, la policia. És que diguem, és que la policia no fa res, no pot fer res.
No, i a més és el joc del gat i la rata, no? Perquè quan truques a la policia, ve la policia per comprovar, i en aquell moment no hi ha soroll ni fan res de res.
O el baixaran, i quan hagin marxat el tornaran a pujar, m'entens? Llavors, bueno, doncs al final el tema és... Realment, qui s'ho troba és de difícil solució, eh? No és, per desgràcia, no hi ha una agilitat, no hi ha d'allò on te puguis dir, bueno, pues, això s'ha comprovat, pum, se t'ha acabat el percal i ja està. Jo crec que la llei hauria de ser més estricta amb aquests casos, no? I difícil, ja ho dic, tristament, poca cosa es pot fer.
Mm-hmm. Se'ns ha afegit en Joan Valls, que ara ens dirà, ens donarà la crònica de l'estat del trànsit a Lloret.
Doncs,
mira, bon dia.
Bon dia. De Cantaudina aquí, 20 minuts.
20 minuts?
Sí.
Caram. Ha passat algun...
No, simplement autobusos, no sé. No he vist que hi hagués ara alguna cosa en concret.
Quan li afegim
però...
el trànsit de la T32 millorarà molt aquest fet.
Sí?
No sé.
En Joshua diu que pot veure el futur.
Doncs quina sort que té.
No, era un to sarcàstic.
No, i tant. Hem parlat, o hem començat a parlar, a la tertúlia, sobre el síndic del ciutadà, Joaquim Teixidor, que ahir en el ple va presentar la memòria del 2016 i que ha recollit majoritàriament queixes, 121 i 39 consultes, no? I jo els preguntava als seus companys si havien utilitzat alguna vegada aquesta figura, el síndic de la ciutadà. No sé si vostè ho ha fet o
no.
Ho ha pensat en fer-ho.
Honestament és que no sabia ni que existís.
Caram.
Sí, sí.
Així no té problemes, vostè.
molts. Jo crec que les 121 queixes serien doblades, segurament.
Per cert, 121 queixes i 39 consultes.
Són molt poques. Són molt poques.
Sí.
Home, jo crec que un tema és que en Joan no conegui la seva existència. Si ho extrapolem, és fàcil que molta gent no conegui l'existència del síndic.
Molta gent no coneix, sí.
Potser no se li dona la veu que... O sigui,
la difusió.
La difusió de la seva existència. I el segon, jo crec que al final, per desgràcia, tal com deia, és que arriba un moment que dius... per què he d'anar a donar-li feina si no servirà per res. Jo crec que és la sensació que tenim molts ciutadans amb la majoria de temes d'aquests que podria resoldre el síndic, perquè hauria de tenir una força el síndic quan passa alguna cosa d'això. Si no fas cas d'això, doncs te tanquem el xiringuito i així ja espavilaràs, m'entens?
Si sapiguéssim que la seva decisió és vinculant, la gent hi aniria més?
Sí, home, sí, sí,
evidentment.
Sí, jo crec que sí.
Evidentment, clar.
Sí.
Si jo tinc un problema de soroll, per dir alguna cosa, parlo d'un tema personal, tinc un problema de soroll, vaig al síndic i jo tinc raó, evidentment, i el síndic diu, escolti, vostè soluciona això o li tancarem el bar, evidentment la gent aniria al d'allò i s'acabarien molts dels problemes. Però clar, si l'únic que fa és dir-te tens raó, però segueixes tenint el problema
d'anar protestant aquí i allà i que no li solucionen el problema, llavors dius, pues ja no hi vaig. I el que diu en Joan, que molta gent no sap que existeix.
L'única solució és endurir bé, les accions o les solucions?
No, bueno, jo crec que la solució primera passa doncs, perquè la gent sigui conscient de que els meus drets acaben on comencen els teus, no? Llavors, jo entenc que la persona que ha obert un local, un bar davant de casa, doncs, s'ha de guanyar la vida, vale? Fins a una certa hora, doncs, jo puc ser tot el pacient del món, vale? A mi l'altre dia estaven en guitarres allà a les 7 de la tarda, puges el volum de la tele i no passa res.
Però no és, no és aquesta la solució.
Però bueno, no és la solució, però és el que dic, però a partir de certa hora de la nit, doncs ha de ser ell el que digui, ostres, aquí hi ha uns senyors, uns veïns que estan, que necessiten descansar, però això sóc jo el que intento que no hi hagin problemes de soroll. Això seria la solució ideal amb els unicornis i la hidromiel, no? Però per desgràcia, doncs això no és així, no? Llavors, doncs és una qüestió al final de difícil solució. És molt complicat.
Jo encara no havia dit res. Vostès han escoltat el ple d'ahir?
No.
No? Jo encara no havia dit res, però vostès ho han dit tot, perquè dels quatre punts que el sindicat ha destacat com a problemàtics, que ha recollit de la ciutadania, diu que caldria ser molt estrictes amb el compliment de la normativa i ampliar el període que s'ofereix el servei d'inspecció de platges. El segon punt és en els habitatges d'ús turístic. El tercer és l'ocupació irregular d'habitatges i el quart fa referència al soroll.
Sí, tot va lligat.
Ha coincidit.
Tot va lligat. Sí. Ara també amb l'habitatge d'ús turístic, jo crec que a part de, bueno, d'ajuntaments, de Generalitat, també hi podria la llei de propietat horitzontal també hauria de ser més dura. Nosaltres ens hem acollit amb una part d'aquesta llei on diu que podem augmentar el 50% de la quota d'aquesta senyora. Però, clar, vull dir, això no ho sap tothom, tampoc.
Sí, però al final és el que dic, això evita que quan arribin a la nit toquin tots els timbres perquè són sis i només tenen una clau.
Clar, si no, de clar, llista...
El que evita això és que baixin dos veïns un dia i t'asseguro sí. Que durant tota la setmana no tornaven a tocar el timbre. Però, clar, és això la solució, aquest és el problema.
No, la solució no és pagar ni multes ni més comunitat, vull dir, és una mica de civisme i de... També l'agència que lloga aquell pis que sap que és l'únic que hi ha en aquell edifici, que tot l'altre són habitatges de tot l'any, que hi ha criatures, que hi ha estudiants, que hi ha gent gran, que hi ha gent treballadora que treballa de nit i que s'ha de dormir de dia, que això, no vull dir que també que l'agència que sàpiga que en aquell edifici doncs, bueno, si tenen uns clients d'una família amb dues criatures, doncs millor que no sis nois, que aquells sis nois porten sis noies, i a més que tampoc sabem, a veure, l'habitatge està declarat per sis, que és molt, però com que no hi ha ningú que ho controli, no sabem si a vegades poden ser 8 o 10 i dormir a terra. Clar, aquí està també, i és que és, hi ha un llistat de coses, jo li vaig portar en el síndic i després quan van fer les noves ordenances i tot un llistat, vaig anar a parlar, també vam anar amb el regidor i tot, de coses que et van sortint, vull dir que bueno...
A banda que és competència bastant deslleial respecte a l'hostaleria.
Visco a Bosch,
sí.
Allà no tens problemes, eh?
Tranquilitat absoluta. Un altre dels temes que va tenir una certa polèmica ahir és una moció que va presentar Ciutadans en què volia instar la modificació del reglament municipal per ampliar l'ús de la llengua castellana a l'administració. Els grups municipals van exposar que a dia d'avui qualsevol ciutadà que demani ser atès en castellà a l'administració sempre és atès en castellà, tant si és per escrit o de manera oral, no? Però va suscitar...
Són los problemes reales de la gente. Los problemes reales de la gente, aquests.
A veure... És cert que hi ha la cooficialitat de les dues llengües i que tant et pots dirigir oralment o per escrit en una com en una altra, no? Però en aquest cas es demanava, doncs, això, no? Ampliar l'ús de la llengua castellana.
Sí, és que tothom és conegut que tu parles en castellà i la gent no t'entén. I Catalunya és un problema.
I una part de culpa la tenim nosaltres, també, eh? perquè quan et dirigeixen algú a tu, es dirigeixen en castellà, llavors dius, no, és que jo sóc catalana, parlo català. Ah! Eh? I...
Sí, sí, però aquestes són... Aquestes actituds són actituds de poble esclau. Eh? O sigui, el no utilitzar normalment la llengua pròpia. Jo puc explicar l'anècdota de la meva exdona holandesa, que va venir aquí, va aprendre el català abans que el castellà. Llavors, ella anava a comprar el pa, parlava en català, i la fornera li contestava en castellà perquè era rossa i amb ulls blaus. Vale? I ella deia, és que no entenc el castellà encara. Ai, perdona, no sé què. O sigui, bueno, és
sí,
això passa no només en el català, va passar a Polònia quan estava envaïda per Alemanya. És la llengua minoritzada, el parlant de la llengua minoritzada, doncs té aquestes reaccions que són doncs de sotmetiment.
La nostra audiència sap que si volen també dir la seva a través del 972 37 23 93 ho poden fer al llarg de la tertúlia, i a més també utilitzen molt darrerament el Twitter, i un dels usuaris de Twitter ens diuen que jo tampoc en coneixia l'existència, fent referència al síndic, no? Ah. És a dir, sí, que possiblement s'hauria de fer una campanya de sensibilització o informació i difusió, no?, d'aquest servei. I respecte al tema de la moció de Ciutadans, encara no tenim cap reacció per part de xarxes, però sí dir que bé, que va suscitar una certa polèmica perquè, bé, es volia... De fet, Ciutadans, amb moltes poblacions i municipis d'arreu de Catalunya, ha demanat exactament el mateix.
Sí, sí, és
molt semblant.
Aquests
problemes de la gent és com traduir l'estop de les senyals de trànsit. En canvi, no fem res, no es fa res per les cues que hi ha a l'aeroport, amb gent que ve
aquí,
i tal.
Aquí no han dit res de l'ampliació del Concert Basc, que
no
recordem,
no dit
que Ciutadans
absolutament res.
El volien treure i per això van treure
i cap baró
zero,
cap baró del PSOE. Cap baró del PSOE ha dit res tampoc. Quan en Rajoy va venir aquí a prometre uns milions que s'havien promès abans, eh?
Després
en pressupostos han sigut menys, van saltar tots els del PSOE, els del PP, els de tots a dir que tal. Sí, sí. Bueno, és més raons per marxar cada dia. És que...
Sí.
Ja no s'ha d'explicar res, quasi. Sí, és tan evident.
Hi ha una teoria que és molt clara, és a dir, o tenen clar que realment acabarem marxant, o el que estan fent és absolutament estúpid. És a dir, si ells tenen claríssim que Catalunya es quedarà dintre del territori o dintre de l'estat espanyol, agafar a un dels motors, evidentment econòmics, i... perdoneu per l'expressió, putejar-los amb absolutament tot, quin benefici obté el resto del país?
No, és que jo crec que aquesta és la nostra mentalitat, diríem, no, però la seva és diferent. La seva és, això és nostre. És nostre, segons ells, eh?
No, sí, això ho tinc clar.
I llavors no entenen, no poden comprendre que hi ha gent que se sent diferent i no entenen la diversitat. És impossible.
Sí, sí.
Llavors castiguen aquell que parla català per molestar, perquè vol administrar-se, que creiem que ens ho faríem millor, però que és per molestar, que és perquè anem en contra d'ells, en contra del que representen, i és impossible que ho entenguin.
Jo penso que hi ha un adjectiu, per mi, que és el un de sol, que és el que els retrata, perquè a vegades ho veus, que és ignorant. La ignorància que tenen de Catalunya. Això és el que jo, cada vegada que escolto algú del PP fent declaracions o alguna cosa, però, ho penso.
Però treuen un rendiment polític molt alt fora de lo que és Catalunya, i això ho va començar a explotar.
Però aquí ho veiem.
Ho veiem, però al final aquí és un tema de si analitzem més profundament veurem què és el que interessa aquí i el que interessa en Mana. Val? I si mires el rendiment polític que li va treure en la seva boca Aznar a començar, que és el que comença a atacar a Catalunya de manera indiscriminada, sense cap mirament, em va treure un rendiment polític espectacular.
Sí, sí, sí.
I aquest rendiment polític el segueixen traient. Perquè malgrat tot el que està passant i tot el que ha passat en aquest país, vale, el fet de tenir un enemic comú, que és Catalunya, que som el coco i ens mengem a la gent que parla castellà, vale, i això ho segueixen fent i estan traient un rendiment polític. Per tant, no afluixaran ni deixaran de fer-ho. Perquè al final el que interessa és manar.
Però també haurien de veure que això que han fet ha creat més independentistes, perquè
jo sempre he dit, són
el que penso, però
ells no pensen això, ells pensen que és TV3, que veuen el 12% de la gent, que és l'escola i tal. Penseu una cosa, quan es diu no, és que tot això que fan i tal, com has dit tu molt bé, és per guanyar vots, han tingut rèdit electoral. Ostres, això és molt greu, eh? És a dir, pertany a un país que per treure rèdit electoral has de demostrar odi?
Sí.
Ostres, és... Ells tenen un problema, eh?
Sí, sí.
Però greu, eh? Però... És que si jo fos espanyol em faria vergonya, eh?
Però és que, a més, aquí...
És que em faria vergonya,
El procés comença per la gent.
Sí, sí, no, evidentment.
Evidentment, tota la càrrega d'ells, perquè són partits polítics, ho estan enfocant a dos partits polítics, dos, tres partits polítics, en aquest cas...
No, digue-m'ho a mi, que el 2009 estava allà a les consultes.
Però els partits polítics, al final, n'hi ha algun... que una mica diu, ostres, ens hem d'apuntar al carro, perquè això, si no,
s'enfonsa.
Sí, sí, s'enfonsa el partit.
Sí, no.
És que ha sigut així.
Diguéssim que d'independentistes n'hi havia que... d'històrics, i n'hi ha de menys històrics dintre de la gent que ara està per la independència de Catalunya. I ells no entenen que és la gent la que surt al carrer, la gent que surt al carrer que diu, estic fart
que no està obligada per ningú,
estic
que surt
fart,
perquè vol.
Estic fart d'aquest odi. I gent que hi ha gent que serà catalana i nacionalista i gent que no ho som, que soc català, evidentment, però no soc nacionalista, el meu pare és andalús, com moltíssima de la gent que viu a Catalunya, que no tenim cap problema per parlar en català, que no tenim cap problema per parlar en castellà, però estem farts perquè, és el que dic, primer potser va ser un tema econòmic, no? Perquè al final la pela a tu ens agrada a tothom, no? I dius, bueno, si he de viure millor, però arriba un moment que t'han atacat tant, t'han dit tantes coses, han dit tantes mentides,
bueno,
que és per dignitat.
Ignorància.
És per dignitat.
O sigui, és que és per dignitat.
Sí, sí, sí.
O sigui, jo vull ara mateix, i jo era una persona que fa 10 anys, federalista, vamos, me'n sobrava, i ara mateix sóc independentista per dignitat.
Sí, sí, és que és el pas que fa molta gent.
Sí, sí.
Benvinguts, crec que molta gent. Benvinguts.
Això t'he dit, que molta gent el PP els ha fet independentistes.
I torno a repetir,
no entenen
que no vull dir el percentatge, però la grandíssima majoria de l'independentisme no té absolutament res en contra ni d'Espanya, ni del castellà, ni de l'espanyol, ni de ningú.
No.
Simplement volem ser...
No volem
sentir cada dia totes aquestes bajanades que diuen del nostre país, és així?
A la xarxa, per Twitter, diuen més que un adversari, el govern espanyol és un enemic.
Això em sembla que ho va dir ahir en Puigdemont. O en Mas. El govern de l'Estat, és a dir, l'enemic no és el poble espanyol, ni molt menys. És el que diem l'Estat espanyol, és a dir, aquesta estructura política, econòmico-bernabeuesca, funcionarial, que viuen de... Tenen una estructura mutatis mutandis amb el temps, des de fa 500 anys, o 600, o més... segurament més pel tema del com era la monarquia castellana, doncs que impedeixen qualsevol convivència lliure i reconeguent les diferències de l'altre. I aquest és l'enemic. I contra això, bueno, ells tenen poder de manipulació...
Això és intolerància? Per part d'ells?
Home, està claríssim que hi ha intolerància. És que a la que algú opina una cosa diferent, no té dret, ja està fora de la llei...
Sí. No és com ells...
No, el que, o sigui, el que no veu el món com ells no té cap dret, no entra. O veus el món com ells... O si no, no pots existir.
És el tema, ells van fer, per exemple...
Això em recorda alguns tics d'aquí, també, eh? A Catalunya.
D'aquí?
A Catalunya.
Tics d'aquí?
D'algunes formacions a Catalunya.
Digue, no, per quina formació? El que no és com ells no té dret a... quina formació catalana independentista, vols dir?
No sé.
No, però jo no sé si no parlem clar, a banda dels sentiments, o sigui, el que jo trobo inconcebible és, per exemple, anem a suposar la hipòtesi de que realment ells, o sigui, es vol un país unit, etc, entre Europa i tot molt igual i tot molt maco. El corredor mediterrani,
per exemple. Això.
La línia que enllaçaria i convertiria el port de Barcelona
en el port més important d'Europa.
El port més important d'Europa, perquè els barcos, recordem que passen pel canal i han d'anar fins a Amsterdam. O sigui, aquestes infraestructures, no fer-les, diu molt poc a favor de la seva intel·ligència. Sí, torno a dir, si realment la intenció és de ser un país.
Sobre això hi ha un estudi fet pel Cercle Català de Negocis, en el qual es demostra que pels terrenys on passarà, on volen fer passar el corredor central, estan sent comprats per importants líders de l'IBEX 35, perquè el que volen fer és un negoci d'expropiacions. De la mateixa manera que van fer amb les radials de Madrid, que una de les beneficiades màximes van ser gent relacionada amb la família Franco. Les radials de Madrid, on ja hi havia autovies magnífiques, gratuïtes, van fer paral·lelament unes autopistes de peatge que absolutament qualsevol nen de quart de EGB sabia que eren deficitàries. No obstant, es va fer per poder fer negoci amb els terrenys aquests de molta gent, entre ells la família Franco. És a dir, el tema del corredor mediterrani no és tant que també per, com has dit abans, putejar, sinó és que van a fer negoci. I aquesta és l'Espanya que ells defensen. I la independència de Catalunya implicaria que aquesta Espanya, aquesta, es desmuntés.
Clar.
Perquè la independència de Catalunya seria el benefici del poble espanyol. Perquè tot això no ho podríem fer.
No, i l'endemà que Catalunya sigui independent, hi ha un tema que no oblidem. El País Basc no necessita independitzar-se ara mateix amb les condicions que té, però té absolutament l'estructura d'estat. És a dir, el País Basc demà diu que és independent i ho té tot, perquè ja recauden els seus impostos, ja ho fan tot. A darrere de la independència de Catalunya, el resto del país no pot aguantar el concert basc, amb la qual cosa els hi hauria de treure. És que l'efecte domino d'una independència de Catalunya seria molt gran. A part que Madrid, en el moment en què perdés els ingressos per al fet de tenir les multinacionals tot el que treballa a grans companyies de telèfon en allà, amb seu social, el seu PIB baixaria bastant. És a dir, aquest Madrid tan solidari que ens venen, que al final és la grandíssima part del seu PIB es tracta perquè té allà les empreses centralitzades, aquest PIB ja no seria tan alt, ja no seria tan solidari i seria realment... Hi hauria
un reequilibri del
seria complicat, jo crec que...
20%, em sembla, del PIB a Porta Catalunya.
No? A Catalunya porta el 20% del PIB.
Sí, directament, però és que és el que et dic, o sigui, per exemple, en el moment en què tu t'ho imagina't que el que ara són comunitats autònomes, vale, passessin a ser estats federals, amb els seus propis per exemple Telefònica de Catalunya amb seu a Catalunya, Telefònica d'Andalusia amb seu a Sevilla, vale? Clar, aquestes companyies que ara estan tributant exclusivament totes les trucades que fem, totes les altes de dades que fem, el resto tot el resto del territori estan tributant a Madrid, deixarien de tributar a Madrid, vale? Tributarien a cada seu de cada micropaís, vale? Federal, això sí, vale? Amb la qual cosa diguéssim que aquest Madrid que ens venen com a, en realitat, el territori més solidari, perquè és el que té d'allò...
Diuen que té dificultat, però això es pot explicar molt fàcilment.
Canviaria bastant.
Mireu, amb el tema de la solidaritat de Madrid, hi ha, per una part, el que dius tu del l'IVA, diguéssim, de companyies que tenen allà la seu, que tributen allà, que és fals, que és un IVA fals, però després també hi ha en els pressupostos, quan es distribueix per territoris, per exemple, les inversions que es fan a l'aeroport de Barcelona s'atribueixen a la Comunitat Autònoma de Catalunya. Quan l'Estat fa alguna obra, no sé, 1 milió d'euros per arreglar no sé què i tal, és despesa sobre el territori de Catalunya. Quan es fan a l'aeroport de Madrid, s'imputa tot l'Estat. Clar, llavors que a Madrid queda que es gasta poc, perquè clar, tens que si les radials, que si no sé què, que si el museu això, que si l'altre, que si l'aeroport, hi ha una sèrie de despeses que es fan en el territori de Madrid, que qui treballa al bar de la terminal de no sé què no és un català que va a l'avió, sinó que és un ciutadà de Madrid, lògicament, però com que s'imputa a tot l'Estat, llavors quan fan el càlcul del dèficit fiscal surt que Madrid pateix dèficit i que són molt solidaris, quan és justament a l'inrevés.
Sí.
Però la Comunitat de Catalunya i la de Madrid és la que aporta més a l'Estat.
Sí, però és el que et dic, si sí, tu fas això, sí, que però... dic, tu només fes això que et dic jo, ja veuràs com els números canvien molt.
Madrid no produeix res, no té pràctica... Mira, avui, no sé, en algun lloc he llegit que la producció industrial catalana triplica la producció industrial de la Comunitat de Madrid. Hi ha molta part de l'IVA, dels impostos, que són o bé de funcionaris, clar, Madrid té 1 milió i mig de funcionaris,
clar,
o bé d'empreses que paguen l'IVA allà, que realment economia productiva no n'hi ha.
Quan tu fas una obra amb una empresa d'obres públiques de Madrid, la fas a Extremadura, vale, el benefici d'aquella obra tributa a Madrid, no tributa a Extremadura. És a dir, jo crec, és una teoria, i tampoc sóc economista, però amb una situació de micropaïsos, si Espanya la dividís ara, el que són comunitats autònomes, la passés a micropaïsos, jo crec que potser Madrid seria el que tindria més problemes, bueno, no, estic segur que seria el que tindria més problemes per subsistir de tots.
Això de convertir-se en un nou estat independent, hi ha molta gent que li és sinònim a més impostos. Més distribuïts, però més d'impostos, perquè potser ens farien baixar l'IVA del 21 al 16%, per dir alguna cosa.
Per quina raó hi ha molta gent que pensa que hi haurà més impostos?
Doncs per recaptar més diners.
No, mira, al contrari. Els estudis estan dient que en els primers anys de la independència convindria molt rebaixar impostos per una raó. Perquè els 16.000 milions d'euros que se'n van i no tornen, al recuperar-los...
Es quedarien aquí.
Es queden aquí i pots rebaixar una miqueta. No, tampoc... bueno, això, clar, depèn de qui guanya les eleccions. És a dir, si el model on anem és un model suec o és un model americà. Però el que serà, si és suec o és americà, el que passarà serà que els diners es quedaran aquí. És a dir, hi ha dos possibilitats. Model suec vol dir més impostos i més serveis.
Però Catalunya seguirà pagant. Segur que hi haurà una negociació amb l'Estat espanyol i que assumirà part del deute,
sí,
de l'Estat.
Vale, mira,
per tant, se seguirà pagant a l'Estat.
Mira, hi ha un acollit que diu, si... Espera, com era? Si os vais, os llevaréis una parte de la deuda. Ah, sí. I si os quedáis, os la quedáis toda. És a dir... ara estem pagant ja, mira, en impostos estem pagant, el territori català paga el 25% dels impostos de tot l'Estat, el 25%, és a dir, estem pagant el 25% de l'exèrcit, el 25% de Televisió Espanyola, el 25% de la monarquia, el 25% de la duquesa d'Alba. Ja ho estem pagant, no és que ara no paguem i quan marxem pagaríem, estem pagant més. Per tant, sí, quan marxem, que hi haurà una negociació,
pagarem menys però seguirem pagant.
Bueno, o digue'm algun país del món que no es pagui, explica'm un país del món occidental on no es pagui, aviam si n'hi ha algun.
Jo me'n recordo persones que preguntaven a polítics si amb la independència ja no pagarien més peatges d'autopista, i aquests polítics obertament deien sí que continuarem pagant-los.
Sí, mira, sobre els peatges, ja veuràs, tornem a aclarir. Sobre els peatges hi ha dos models a Europa, hi ha dos models. El model, podríem dir, francès, que és de fas una autopista i la fa una entitat privada i el paga l'usuari. Hi ha el model holandès, que és l'autopista la fa l'Estat. Vale. Jo, al tenir l'ex holandès, allò, vas a Holanda i tal, jo abans era partidari de que les autopistes eren les havia de fer l'Estat i tal. Però clar, aquell senyor, el meu ex-sogre, em deia, és que jo no ho faig mai servir l'autopista. Per tant, sembla lògic que l'autopista la paguin els que la fan servir. Vale? Molt bé. Model francès.
Però és que aquí tothom la fa servir.
Un moment. No, deixeu-me. Ara ve la normalitat, que és que a l'Estat espanyol hi ha un territori que sí que paga autopistes. Hi ha d'altres que les fan servir i no les paguen.
Això mateix.
Vale? Sí, sí. Llavors, o paguem tots o no paga ningú. És a dir, si triem un model de pagar per usuari, tothom, és a dir, no, a la Catalunya independent no podem admitir que a Lleida tinguin una autopista bestial i no paguin, si és que hem triat que es pagui. I si hem triat, votant o el que sigui els partits, que les fa l'Estat, doncs no paga ningú. El que no pot ser és que a Barcelona es pagui a Lleida no, o a Lleida sí i a Barcelona no. Vale? I aquí és la contradicció que tenen. La seva contradicció és aquesta.
Segons el territori, fan...
M'entens? O sigui, els països catalans i Aragó, és a dir, els que van perdre la guerra de successió, paguen autopistes, la resta no. I això no té cap raó econòmica. És una raó de victòria militar.
Per acabar amb el tema de la independència, també se'ns ha dit que la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència, que molt pocs estan a favor i molts en contra. I
com ho saps, que molt pocs estan a favor i molts... És que no sé d'on traieu aquestes...
Doncs els principals polítics de la Generalitat no aposten per la DUI.
Bueno, segueix, ja veuràs, ja et diré.
I després... No, és que com que tenim avui un informàtic de pes, doncs volem,
sobre el tema...
volem que expliqui també sobre el tema de l'atac ciber...
De l'atac ciber.
Clar, sí, perquè sí. És que...
No, però la DUI, què?
No, la DUI és una opció o no és una opció? Perquè darrerament, en els darrers dies, el que estem escoltant, perdó, és que ens diuen és que el procés d'independència no és d'un dia per l'altre, sinó que hi haurà un llarg temps de negociacions i un procés d'adaptació.
Diguéssim, el model que s'ha triat, que no vol dir que sigui el meu, però el model que s'ha triat majoritàriament és que ha d'haver un referèndum i... hi haurà una participació que serà alta i qui guanyi, doncs, si guanya el sí, s'implementarà el sí, si guanya el no, s'implementarà el no, cosa que és la cosa més lògica del món. Això de la DUI es contempla en el cas de que, si no pots fer referèndum, però físicament, no que amenacin algú i tal, sinó físicament, el dia del referèndum és que, no sé, no es pot entrar. Si no hi ha cap altra sortida... Si no n'hi ha cap altra, la comunitat internacional admet la DUI. La comunitat internacional sempre diu que has d'esgotar totes les vies. Per tant, la DUI no és l'opció primera perquè has d'haver esgotat altres possibilitats, però si no hi ha cap altra, cap ni una, la resolució del juliol del 2011 del Tribunal Internacional de l'AIA diu clarament que una DUI, que una declaració d'independència proclamada per ciutadans electes, no diu ni tan sols del Parlament, diu ciutadans electes, no va contra la legalitat internacional. Doncs aquest és el camí que estan fent. El referèndum, quan tu demanes, quan tu voldràs que et reconeguin a fora, lògicament et diuen molt bé, però jo vull que voteu, tu dius, volem votar, per això es diu volem votar, però si no hi ha manera, doncs no quedarà una altra.
Sí, però això que explica vostè no s'explica per part de la Generalitat, que és qui hauria de dir-ho. És a dir, a veure, la ciutadania el que espera és una campanya didàctica i que t'expliquin A i B.
D'informació.
No, de moment no ho fan.
No, de moment. I en canvi i diuen que...
Després de la Via Catalana, que crec que costa conceptualitzar lo gran que va ser allò, és a dir,
sí.
Perquè ara tu agafes el cotxe, te'n vas cap a... agafes el tren, agafes l'AVE, i és gent donada de la mà fins passat Saragossa. Vale? Jo vaig fer un comentari amb d'allò que això només ho podien espatllar els polítics. Esperem que això no passi.
Han agafat alguna vegada el cotxe i han anat a Galícia?
Sí. Cotxe va fins a Galícia?
Sí, jo amb una amiga.
És una delícia.
Sí.
Quan surts de Catalunya és una delícia, perquè no hi ha cap peatge i tot és recte
jo,
i amb
Galícia
bona
no paga,
autopista.
No pagues.
El hacker que va contribuir al ciberatac s'ha detectat en un ordinador d'un taller del Molí que es diu Net by Net.
Este comentari és espant.
Ara en sèrio, és una espòlia.
Espant.
El hacker que va desactivar el WannaCry diu actualitzar uns sistemes operatius. Sí. Ara ens ho hem de creure o no ens ho hem de creure?
A veure,
què va passar? Ens ho pot explicar exactament?
Diuen,
perquè...
diuen que ve de Corea, el que...
No, això és...
Això de virus informàtics que muten, igual que els virus orgànics...
D'on te vingui, dona una mica igual. Bueno, a veure, sí. Jo, lo primer que s'ha d'explicar perquè la gent, diguéssim, es calmi
de
una
peu,
mica,
sí.
Baixi una mica de DEFCON 5 a DEFCON 3, és que... El tipus de virus que va liar aquest, la que va liar, diguéssim, divendres, és un tipus de virus que es coneix com ransomware, que el que fa és que, a través de la intervenció d'un usuari, t'arriba un correu electrònic, que ara cada vegada es fan més bé, que posa la factura, vale? Per dir alguna cosa, i la factura hi ha un enllaç a un arxiu que tu l'obres, quan tu obres aquest arxiu no passa res, dic, ostres, no se'm moure la factura, val? I a partir d'aquí, en realitat el que has obert és un programa executable que s'executa en segon pla en el teu ordinador i el que fa és encriptar tots els teus arxius i els arxius de totes les unitats que tinguis connectades en l'ordinador. Vale? T'encriptava els arxius del servidor i encriptava pues, el disc dur de còpies que estava connectat, amb la qual cosa pues, hi ha hagut empreses que han perdut absolutament totes les dades. Val? Això és... Fins dijous era la variant que hi havia. Val? La variant de divendres, que lia el caos que lia, la diferència està en que la primera varietat només afectava a l'ordinador que obria l'arxiu i les unitats de xarxa. Doncs estava l'ordinador connectat a un servidor central, també criptava els arxius als que tenia accés en el servidor central, però el resto d'ordinadors de la xarxa quedaven... immunes. El virus aquest no es propagava sol per lo que eren els ordinadors d'una xarxa. El 14 de març surt una vulnerabilitat de Windows, val, que permet l'execució de codi remot en ordinadors sense tenir privilegis administratius, és a dir, sense saber l'usuari i el password, a través d'un fallo de seguretat de tots els sistemes operatius de Windows. Parlem de Windows XP, que fa temps que ja no té suport Microsoft, i el fallo de seguretat és tan greu que inclús Microsoft treu un parche de seguretat pels sistemes operatius als quals no dona suport. XP, Windows 8 i Windows 2003 Server. Uh-huh. Val? Tot això passa el 14 de març. Evidentment, en el moment que hi ha un fallo de seguretat, tots els senyors que es dediquen a fer virus, perquè no oblidem que aquest virus el que fa és dir-te t'acabo d'encriptar tots els arxius, dona'm diners i te diré com desencriptar-los. El que busquen és negoci, aquí no busquen fama ni allà busquen diners. Aprofitant aquest fallo de seguretat, fan una variant del virus, val, que el que fa és, un cop algú d'una xarxa l'ha obert, o sigui, una xarxa, imaginem la xarxa aquesta de 60.000 ordinadors, un l'ha obert, automàticament tots els que no tinguin aplicat aquest parche de seguretat s'infecten amb el mateix virus. El virus és capaç de replicar-se per tota la xarxa. D'aquí la gravetat de l'assumpte. A nivell de dades, parlem d'una empresa gran, les dades afectades acaben sent les mateixes. Per què? Perquè tots els ordinadors van contra un servidor central de dades que ja s'ha encriptat només que un ordinador es connecti. Però clar, on està el sobrecost? Que ara s'han de formatejar val? Doncs si abans era un ordinador de 300, ara són 300 ordinadors els que s'han de formatejar.
Però pregunto, quan les dades s'encripten, no es poden desencriptar?
Es poden desencriptar si tu tens la clau de desencriptació.
Clar.
I si no la tens?
No pots desencriptar. Has de restaurar de la còpia segura. Llavors, què hem d'anar... O sigui, quina diferència hi ha del dijous al divendres? O sigui, el primer que hem de fer servir el millor antivirus que hi ha, que és el sentit comú. Val? És a dir, jo rebo un correu electrònic d'una persona que no conec, per molt que digui factura, per molt que digui algo lògic. Si aquella persona, jo no he treballat mai, amb aquella empresa no hi he treballat mai, tinc dues opcions. Una és borrar el correu.
Sí.
Que hauré perdut? Una factura? Ja et trucaran reclamant.
Ah, això.
Tinc dubtes de si el correu és correcte o no. Escolta'm, abans de perdre totes les meves dades, que després, evidentment, ja estem les empreses informàtiques que ens hem encarregat, si el client ho vol, de tenir els sistemes de seguretat convenients, de restaurar tot el sistema, però perdre N dies de feina, el que he de fer és fer una trucada. És a dir, aquesta persona m'ha enviat un correu sospitós, perquè a vegades hi ha gent que envia uns assumptes en els correus, que des d'aquí insto a la gent que quan envia un correu sigui explícit amb l'assumpte de què vol i sigui explícit en les línies del contingut de què envia, perquè és fàcil saber si llavors el correu és correcte. Si tinc un dubte, faig una trucada. Que és arcaic fer una trucada avui en dia? Sí, però potser m'evita perdre totes les dades de la meva empresa.
Envia un WhatsApp i ja està.
Aquesta és la principal cosa que hem de fer per evitar aquests allò. Què passa, que deies tu, de la mutació dels virus? Aquest, el WannaCry, tenia un va haver-hi un heroi anònim, val, que anònim no, ja es coneix qui és, accidental, que tenia un interruptor. És a dir, si existia un domini, no atacava, i si el domini no existia, sí que atacava. Aquesta persona va trobar en el codi aquest domini i el que va fer va ser registrar-lo. A partir d'aquí va acabar amb aquest virus. És a dir, aquest virus va deixar de propagar-se. Però què passa? Que aquest tipus de virus, dintre d'una mateixa setmana, poden haver-hi 10 variants. Llavors, el WannaCry, doncs, amb les seves variants, ja segur que n'hi ha 3 o 4 que ja no estan afectades per aquesta troballa. Allò. I a més fa que els antivirus tradicionals els hi costi horrors trobar. És a dir, avui tots els antivirus del món actualitzats estaran detectant el WannaCry original, però no detectaran a cap de les variants. Aquest és el gran problema del d'allò. El que sí que és cert és que necessita de la intervenció d'un usuari. O sigui, no és un virus que pugui entrar sol a la teva xarxa. Per tant, com que necessita, aquí és on l'usuari ha de ser molt prudent.
D'acord.
I després les empreses, doncs, evidentment, han de fer servir sistemes de còpies que siguin que el dispositiu de còpia no estigui accessible des de la xarxa, perquè aquest ordinador no pugui infectar les dades.
I això ha passat a empreses i particulars o només empreses?
Això pot passar a empreses i particulars. L'única cosa, si és un particular, doncs serà, no hi haurà diferència entre el virus que et podia entrar fa 3 setmanes, que fa exactament el mateix, que era encriptar-te totes les dades.
Una pregunta, ara tu ets a nivell particular, no tens un ordinador a casa i no obres aquests correus que són estranys i tot
jo,
això, eh?
Jo els borro.
Val? Allò, fas empreses del sentit comú. Et pot entrar el virus aquest?
No.
No. O sigui, has de fer una acció...
Hauries de tenir l'ordinador connectat a la xarxa, sense router, això avui en dia no hi ha ningú que ho tingui així, o mal configurat el router, on tots els ports del teu ordinador estiguessin accessibles a internet.
Val? Però si ho tens normal...
Si tens normal, la persona que té un router que li ha instal·lat qualsevol operador, Telefònica, Vodafone, qui sigui, amb el seu ordinador connectat, si no obre un correu,
aquest
virus sol virus no entrarà a casa.
I això passa a qualsevol sistema operatiu, al Mac també?
No, això només passa en el Windows, i està corregit a partir d'un parche, és a dir, que evidentment sí que és un bon consell per tothom, és que vagi a actualitzacions de Windows, vegi que realment té el sistema actualitzat a l'última. Si tenies el sistema actualitzat a l'última versió, amb tots els parches de seguretat, el virus no t'afectava. No t'afectava, ojo, no t'afectava la propagació del virus. Si t'afectava, obria l'arxiu i que t'encripti el teu ordinador, que és que dona la sensació que si m'actualitzo tots els parches de seguretat del Windows ja no me pot entrar el virus. No és cert, el virus m'entrarà igual, el que no farà és propagar-se sol per la xarxa, que és molt important també, eh? Vull dir, no li traiem la...
Sí, sí,
la
sí.
Clar, imagina't una xarxa de 5.000 ordinadors on te tinguis que entejar 5.000 ordinadors. O sigui,
la llàstima
els informàtics
és que no...
els ha girat feina.
La llàstima, sí, a tot el ram. La llàstima és que no afecti els bancs. Perquè si s'esborren totes les dades...
hipoteques, no?
Les
home,
hipoteques...
entenc que els bancs han de tenir un sistema de seguretat de còpies bastant, bastant important, eh?
Llàstima.
El problema és que no només hi ha el tema de la pèrdua de dades, que és, evidentment, és el més greu, però, clar, hi ha la pèrdua de productivitat. És a dir, una empresa que ara mateix se li hagin infectat, doncs, per dir alguna cosa, 200 ordinadors, aquesta gent quan podran tornar a treballar? Encara que imaginem que tenen un sistema de còpies amb rèplica contínua que no han perdut més de 15 minuts de feina. Però, clar, quan podran tornar a començar a treballar? És a dir,
per això informàtics estaven treballant tot el cap de setmana.
Clar, perquè havien de restaurar tots els sistemes operatius a l'estat anterior de... Clar, encripta tots els... L'ordinador no arrenca.
Avui hem parlat del síndic del ciutadà. Estem parlant sobre informàtica, però abans hem parlat molt del procés sobiranista, no? I hi ha una piulada que diu: deberían plantearse cambiar el nombre de la tertulia ciudadana por la tertulia independentista.
Ah.
Clar.
Em sembla que és la primera tertulia que vinc jo que parlem d'independentisme.
Que vostè ve, sí, però hi ha hagut d'altres.
Ja ho sé, i fa anys que vinc.
No, el que potser s'ha donat, i això sí que és cert, que això sembla Televisió Espanyola, que en aquest cas els tres tertulians estem a favor del procés. Si hagués hagut ma germana, doncs, per exemple, hi hagués un altre punt de vista. Vull dir, ho dic per allò de la divisió de les famílies.
Però que, sap què passa?
Dinem junts, eh?
Primer que és difícil de trobar persones que siguin unionistes i... No és que sigui difícil de trobar-les. De trobar-les ja es troben,
participar.
Però que vulguin venir a la tertúlia hi han molt poques. I en alguna ocasió sí que n'hem trobat, però que de forma molt esporàdica. I, clar, es dona la situació aquesta, però que en tota la tertúlia hem parlat de diferents temes. No només
sobre la tolerància, ja està. No, sí. És que no, jo crec que no cal...
Tres persones donar el nostre punt de vista, crec que amb arguments no...
Ui, hem parlat el que tu dius,
però evidentment...
hem parlat del síndic, hem parlat dels habitatges d'ús turístic, hem parlat d'informàtica, vull dir...
Però majoritàriament...
En el tema independentista hem parlat de com millorar Espanya.
Sí.
Però, no sé, hi ha gent que no ho entén, és igual. No, és que jo crec que no cal ni comentar.
No, ho dic perquè, a veure, que han enviat aquesta piulada, sí. Nosaltres... Ho agraïm que ens ho diguin.
Senyal que escolten la ràdio.
Ens agrada que ens diguin lo bo i lo dolent, eh? O el que pensin que és dolent.
No, és que jo respecto sí. A la gent que opina que no, igual que la que opina que sí. O sigui, lo que no entenc és per què la gent que està convençuda de que sortirà el no tenen aquesta por a votar. O sigui, jo és el que no entenc, és a dir...
Una part de la gent, perquè hi ha una part del no que anirà a votar.
Evidentment. Hi ha una part
del no demòcrata que anirà a votar.
No, és que el tema és... Per què no es pot anar a votar? Si surt el... Ara, l'altra cosa que també hem de dir, estem preparats pel no. Imagina't que surt el... Jo crec que no, eh? També és una opinió personal.
La piulada ha fet que en parlem més, encara.
Sí, sí. Sí, però, clar, sí. A veure, quan algú ens interpel·la...
Sí, s'ha de contestar.
Intentem parlar sobre...
Jo l'única cosa que voldria dir, que crec que els comentaris que ha fet com a mínim estan argumentats, que no sempre hi ha a vegades gent de més entitat que nosaltres tres, que som tres ciutadans al final del poble, que probablement diuen les coses sense cap argument. Almenys aquí, com a mínim, crec que els tres que estem aquí hem intentat argumentar-ho. No sé si crec que no hem convençut a ningú, però com a mínim hem argumentat.
Però hem dit el que pensem i argumentat, això mateix.
Senyors, gràcies per ser aquí durant tota aquesta hora i parlar d'aquests temes. Josua Pérez, Rosa Maria Santamaria, Joan Valls, gràcies i fins a una pròxima.
Fins a la pròxima.
Molt bé, gràcies i bon dia a tothom. Bon dia.